Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Els bombers de la Generalitat continuen treballant a l'incendi industrial a Montornès del Vallès, ara amb 31 dotacions. El foc està afectant diverses instal·lacions de l'empresa. Concentrem esforços a la zona dels dipòsits, segons han anunciat a través del compte de Twitter. Hem de dir que un dels objectius dels bombers és evitar que l'incendi es propagui a les naus colindants. Protecció Civil recomana no anar amb el cotxe a recollir els nens a les escoles, ni tampoc a la gent gran als casals. Els pobles més afectats són Montornès del Vallès, Montmeló, Martorelles, Vilanova del Vallès. De moment no es té constància de ferits. És un foc que ha començat a cremar, com us estem explicant, entre dos i tres quarts de vuit d'aquest mateix matí. I a aquesta hora se sabrà quina proposta de classificació els fans als líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem, que determinarà els permisos que tindran els polítics presos. Estarem molt pendents de totes aquestes decisions que ha de sortir ara mateix, a les 11. Tot plegat tensiona les negociacions entre Esquerra i el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez, en un moment que la Fiscalia pot tenir un paper clau perquè ha de decidir si recorre o no aquesta classificació que estem a punt de saber al jutjat de vigilància penitenciària. I una altra última hora, el jutge de Barbastre, Montsó, ordena que les 111 obres d'art de la Franja, que són al Museu de Lleida, s'entreguin de manera immediata a les parròquies originàries que ara pertanyen a les diòcesis de Barbastre, Montsó. Tot i que durant el judici civil el bisbat de Lleida va acreditar la compravenda d'una vuitena d'aquestes peces, la sentència ho desestima, basant-se en un acord del 2008 on el bisbat de Lleida reconeix que les obres són de propietat del bisbat de Barbastre Montsó. I avui també us podem destacar que a les 6 de la tarda Josep Àngel Saiz presideix la missa a la parròquia del Sagrat Cor de Sabadell a motiu de la trobada dels voluntaris de Càritas Sabadell. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora. Us deixem amb Sergi Mas.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni. Un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Si jo fos el Pare Noel o els Reis, demanaria un lloc on tinguessin totes les joguines.
I on es puguin reservar.
I on te les enviïn on i quan vulguis en un clic en express.
I a més, que les emboliquin amb el paper de regal més bonic.
Escolta, em demano el Corte Inglés.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten com a màxim 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura.
Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix i entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. Tarragona. 100.6.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 4 minuts. Ahir vam fer el programa número 50. Avui ens toca... Espera que agafo la calculadora. 51. Benvinguts. Dimecres, dia 11 de desembre, 11 del 12 del 19. 11 del 12 del 19. Jo recordo quan era petit, que he estat petit, no ho sembla, però he estat petit i anava a l'escola, que cada dia posàvem a la llibreta posaven miércoles 11 de diciembre de 1971. Suposo que vosaltres, si encuentres, també feu això. Potser no. Però jo recordo que posava, el Safa Horta. I quan sonava l'himne, això, Estefania, tu no l'has viscut, quan a les 9 del matí sonava l'himne d'Espanya a tota l'escola, t'havies de quedar dempeus allà, si estaves al lavabo, si estaves a la cantina, com compraves l'entrepà, no havia bulleria. No. T'havies de quedar clavat allà. Tin-ton, tin-ton, tin-tin-tin. Ja està. Any 1970 llarg, no, perdó, 70 curt, finals dels 60 i principis dels 70. Això ha passat, i aquí seguim. I entraves a classe. Era normal. No he parlat mai d'escoles, Era normal que, per qualsevol motiu o sense motius, el profe donés una colleja. Feien mal, que sí, Toni? Feien mal. Recordo que teníem un tal professor García que t'agafava de la patilla i feia molt mal. Si estaves assegut al pupitre, t'agafava de la patilla i quan t'aixecava dempeus, ta! Fotia un cosqui, un calbot. Ara rius. Recordo entrar amb por. Evidentment, això avui dia... Com ha canviat tot, Com ha canviat tot? Bueno, com passa moltes vegades que dic aquest programa, ni tot lo d'abans era dolentíssim ni boníssim. Evidentment, ja us avanço moltes vegades que això no és un canto, no és un desencanto, més aviat, sinó és un homenatge a nosaltres mateixos, Montcinquenter, que, com a mínim, no hem fet malament, això. I aquí estem. Són les 11 i 7 minuts. Avui tenim un programa tranquil, content, feliç, per parlar de la vida. Avui, per variar, amb persones, bones persones, i amb la primera comunicació, per parlar de les millors persones, els gossos.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Hola, Maribel Vila, bon dia.
Hola, bon dia.
De què rius?
M'estic rient del que comentaves, dels calbots, de com han canviat les coses, de que abans ens intimidava a vegades entrar a l'escola i ara ens podem trobar amb gossos, no?, de com canvien les coses, realment.
A que sí?
Sí.
A que sí?
Sí.
Tu ets, permeta'm, tu ets 50er?
Jo sóc 54, no sé com es diria això.
Bueno, sí, estàs dintre del termini, Estàs dintre del segment aquest tan meravellós. Escolta,
sí.
Si ningú ens ho diu, ja ens posem nosaltres mateixos la medalla.
Sí.
No sé qui em va dir. Els 50 som els últims que han escoltat els pares i els últims que escoltem els fills.
Sí, o segurament els primers que hem escoltat els fills, segurament
també,
els primers.
També.
Sí, o sigui, els últims i els primers, tens tota la raó.
Sí, no, doncs m'encantaria, però no és meva la frase, i m'encantaria. Bé, estàs parlant, Maribel, amb un animalista, no. És que jo crec que és... jo canviaria el terme animalista per ser normal, és a dir, la normalitat és tenir respecte als animals. I
correcte.
Una persona que, després d'haver tingut gossos durant 24 anys, diferents gossos, ara passo per un període de calma, un guadiana, i de moment no, però també et dic que és veritat que gos que veig pel carrer, qualsevol, em llanço cap a ell i algun tipus d'energia transmeten ells o nosaltres, o ells i nosaltres, que la cua els hi va a 2.000... No sé com acaba la frase. No, de debò. Aquesta energia existeix, oi?
Bueno, no només existeix, sinó que en els últims anys l'estem utilitzant per treballar doncs, amb col·lectius i amb persones amb necessitats. Aquesta relació que tenim intrínseca amb els gossos, no?, que són part de la família, que bueno, els que tota la vida l'hem tingut sabem, no?, el que ens aporten, la companyia. Jo quan era petita doncs, no em sentia sola perquè hi havia un gos a casa, sorties més al carrer i parlaves més amb la gent doncs, perquè vas amb un gos, et creava més responsabilitat perquè tenies que cuidar-lo i treure-li, donar-li menjar i que tingués aigua. Tot això que sempre hem compartit i ha sigut normal, en els últims anys ho estem utilitzant doncs, per treballar amb teràpies. No? A vegades costa encara pensar que els gossos tenen aquest efecte tan potent amb les persones,
sí.
Però gràcies a la ciència i als estudis científics s'està demostrant que el fet d'estar en contacte amb un gos de manera regular,
sí,
fa que tota una sèrie d'hormones, o sigui, que hi ha uns paràmetres fisiològics, uh-huh, que pugen i es mouen. Doncs, per exemple, el cortisol, les endorfines... el cortisol baixa, és el responsable de l'estrès, però en canvi les endorfines, l'oxitocina puja, no?, que són les relacionades amb el plaer.
Sí,
doncs
sí,
això
sí.
Ens passa quan estem en contacte amb un gos. Ja no parlem dels efectes emocionals, relacionals, que a més ens poden aportar, no?, en persones amb necessitats. Però està clar que estar entre gossos doncs ens beneficia.
Això ho posen en pràctica, entenc que ja ho sabràs, organismes, institucions, hospital, com l'Hospital de Sant Joan de Déu, que tenen diferents jornades especials perquè els gossos tinguin relacions concretes amb, en aquest cas, Hospital de Sant Joan de Déu, nens, nenes que estan allà ingressats. I els hi va, els hi funciona tan extraordinàriament bé, però tan extraordinàriament bé, de vegades millor que la química, ja que et dic.
Doncs sí, perquè tots ens passa. Tu has dit, jo quan veig un gos,
sí,
se m'accelera el cor, sí, segurament a vegades creues, encara que tinguis pressa et pares un moment, i moltes vegades saludes. Doncs ara imaginem-se amb persones doncs que estan en un període difícil o que tenen por, com poden ser els nens, en un hospital. I clar, et canvia totalment el xip. Tu estàs en una sala d'espera, ve un gos, i deixes de pensar el que vindrà i vius en aquell moment. Vius allà en aquell moment, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, et fa sentir millor, et fa que aquell moment sigui, el tràngol sigui menys tràngol, i sobretot et posa en una predisposició, aquesta predisposició que dèiem, no?, que físicament doncs, et calmen i et fan sentir millor. I, bueno, no només a hospitals, els gossos s'estan utilitzant en moltíssims col·lectius, i de fet, jo sempre dic que es poden utilitzar en qualsevol persona o grup de persones que tinguin en aquell moment una necessitat concreta. Vull dir que els camps són il·limitats. S'estan utilitzant, per exemple, els CAPs quan extreuen sang, per exemple, això per molta gent que té por, o nens que tenen por,
sí.
S'està utilitzant a presons des de fa molts anys. Ara s'ha fet un estudi a la Universitat Complutense de Madrid doncs, amb estudiants de primer any, també, on s'ha comprovat que els gossos han reduït els nivells d'ansietat i estrès dels estudiants. Vull dir que és il·limitat, els llocs que podem introduir gossos per treballar.
Maribel, com a responsable de les teràpies de la Fundació Affinity, crec que heu fet fa poc una prova pilot de 3 setmanes on han participat 53 estudiants. Com ha anat això?
Sí. Doncs sí, en efecte, mira, això és una experiència que l'ha impulsat la Universitat Complutense de Madrid i hem col·laborat amb la Fundació Affinity doncs per demostrar el que dèiem, no? Ja sabem observacionalment que els gossos ens ajuden, no? Però científicament demostrar que realment treballar amb gossos hi ha una reducció, en aquest cas el que es volia comprovar és que els nivells d'estrès dels estudiants baixaven. Hi ha estudis que demostren que el primer any de carrera dels joves és un any difícil, no? És on surten menys, tenen menys relacions, estan més estressats per saber si no s'han equivocat amb la carrera que han triat.
Perdona, Maribel, el primer any de carrera surten menys i tenen menys relacions? Sí?
Sí.
Sí,
diu que es relacionen menys amb l'entorn acadèmic, potser perquè són, bueno, doncs això, no?, gent que a vegades inclús no és de la zona, sinó van a la universitat però són de pobles o són de ciutats més petites. Moltes vegades hi ha aquesta pressió de he fet bé, he triat bé la carrera, vull dir que això els hi passa.
Jo encara m'ho pregunto,
si vaig escollir bé. Després dels estudiants és més alt el primer any, o això és el que demostren o indiquen els estudis.
I on entren els gossos aquí?
Doncs els gossos el que es va fer és un programa que just un mes abans dels exàmens, tant a l'estiu com com els de Nadal, tenien una sessió setmanal i on es treballava sobretot la part emocional dels estudiants, no? I concretament amb aquest estudi es van fer medicions del cortisol, que és el que dèiem, és aquesta hormona relacionada amb l'estrès. S'agafaven mostres de saliva just abans d'entrar els estudiants i just després quan sortien de treballar amb el gos. I a l'estudi, vull dir, això és química pura, això no...
Són dades.
Són dades, doncs es va reduir considerablement el nivell d'estrès dels estudiants, no?
Disculpa, Maribel, disculpa, que és que a mi em costa molt entendre les coses. Ho expliques molt bé, però, és a dir, aquesta comunió entre estudiants i gossos, com es feia? Els deixava a unes aules... o a un terreny obert a l'aire lliure perquè poguessin...
No. Es treballava dintre de la universitat amb una aula doncs, normal, una aula doncs, per fer estudi. Sí. Es va treballar amb tres gossos i...
I entraven els tres a classe?
Sí, entraven tres a classe.
Quina llàstima haver nascut tan abans.
Bueno, és el que dèiem, hi ha coses que han canviat molt, no? I entrar ara animals a l'escola, doncs no és el més estrany, o sigui, comença a estar més normalitzat. En aquest cas, el propòsit era aquest estudi científic, doncs per valorar si realment el treballar amb gossos disminuïa el nivell d'estrès i ansietat en aquest període acadèmic. Llavors, les activitats que es feien amb els gossos era, bueno, des de la relaxació, pensem que quan estem, doncs això, asseguts, parlant, i tenim un gos, el que fem tots és tocar-lo, ens calmant, i després també va fer, hi havia una sessió, doncs era coneixement del gos, coneixement de què els agrada, què no els agrada, perquè moltes vegades, tot i haver conviscut tota la vida més, a vegades inclús seguim desconeixent-los amb algunes coses, no? I també feien una part d'ensinistrament, de com podem treballar de manera positiva, de manera bona i com aconseguir el millor de la nostra, del nostre gos, no? Doncs aquesta prova es va portar, ja et dic, un mes abans dels exàmens, el que és abans a l'estiu, i un mes abans dels exàmens, als Nadals. I els estudis doncs, van demostrar que això, que hi ha una reducció considerable dels nivells d'estrès i d'angoixa en els estudiants que van participar.
Difícilment, quan veus un gos i el gos mou la cua, el gos no dissimula.
Bueno, precisament aquesta és la potència del gos. El gos ens accepta com són, no ens jutja. O sigui, un gos és igual com siguis o com estiguis.
És igual que sigui dilluns, dimarts, que hagis de pagar l'IVA o no. El gos sempre és
igual. Sí, però amb persones doncs, que es senten vulnerables, que tenen angoixa, que han patit bullying, per exemple, o persones que han sigut víctimes de violència, que pateixen estrès posttraumàtic, un gos els accepta això incondicionalment, viuen a l'aquí i l'ara, és igual que siguis gros, prim, més maco, més lleig, més intel·ligent o no, ell t'accepta, i això fa que tinguem aquesta resposta, no? I com tu deies, sentir-te sempre benvingut, o sigui,
no
és
passa,
igual, no?
Com... El món humà,
això
alguna
no passa.
Cosa han fet malament aquests 7.500 milions d'habitants que no portem un ego a la samarreta i això condiciona molts comportaments.
I sobretot que els animals... la vulnerabilitat no la veuen com algo dolent, no? Al revés, no? Quan els gossos ens veuen tristos, ens veuen plorosos, el que volen és tranquil·litzar-nos. Doncs aquesta és la potència tan gran que tenen els gossos. I ja he dit, no? Hem viscut tota la vida, aquests efectes o aquests beneficis els teníem, però no ens havíem parat a estudiar-los ni a mirar-los. I ara que tenim una lupa més gran... fa que, doncs, que ens comencem a aprofitar dels avantatges de poder treballar amb gossos. Sí. I bueno, la Fundació Affinity, de fet, ja porta més de 30 anys estudiant els beneficis que comporta aquesta relació mútua i, a més, provant-ho amb diferents col·lectius.
Una gran feina la que esteu fent des de la Fundació Affinity. Insisteixo, sóc molt militant i no entenc, de debò, no entenc que hi hagi persones... No que no siguin animalistes, que és que ho deia al principi, ser animalista no és una condició, és que hauria de ser innat a l'ésser humà. I a més, per experiència pròpia, jo tinc tres fills. Et diré, suposo que ja ho saps, però m'agrada compartir-ho, l'ajuda dels gossos en verbalitzar sentiments. En un món tan bèstia i tan heavy com el que vivim avui dia, amb això hem transformat aquest món, que ens costa molt dir a les altres persones... no cal que siguin relacions sexuals, no. Relacions humanes, de dir, escolta, m'agrades, t'estimo. El que ens ajuden els gossos, i parlo pels meus tres fills i per mi també, a verbalitzar sentiments que tu veus al gos i dius... Habitualment canviem la veu. Hola, bonito, hola, què passa? Això no li diem al jefe mai. Això per començar. Ni als empleats, ni als companys. Què passa? Qui t'estima, tu? Qui t'estima? Qui? Què? El gos es torna boig i aquesta verbalització de sentiments tan naturals i tan de cara que mostrem a un gos i ell respondrà llepant-nos la cara, respondrà movent la cua, ell no respondrà, respondrà el seu instint. Però aquesta verbalització de sentiments, insisteixo pels meus fills, ha ajudat posteriorment a verbalitzar sentiments cap a les persones.
Sí, com tu dius...
Canviem el to, eh? També és veritat que té un punt ridícul de... que si baixes la brossa 10 vegades, les 10 vegades està el gos a la porta, cosa que difícilment la parella farà.
Però mira, el que tu has comentat dels fills és sí. Algo que jo veig sovint, per exemple, treballar en centres penitenciaris, on l'entorn és un entorn dur a nivell emocional, on no queda bé que els interns moltes vegades demostrin feblesa, no?, o demostrin sentiments.
No queda bé, clar, el que ens mirem els
clar,
humans.
És que no queda bé. No queda bé, no?, perquè, bueno, vivim cada cop, tenim que ser més durs, més resilients, no?, és una paraula que a mi m'agrada molt, però que mal utilitzada va en contra nostra, però tu entres amb un gos i aquell mateix intern, doncs, que fa un moment és fred i és calculador i no relaciona bé amb els seus companys, entres amb un gos i passa el que tu has dit. Sí. El to de veu canvia, el to corporal canvia, comencen a fer petons, poden acariciar, i dius, ostres, aquesta persona, aquesta part la tenia, però no la mostra.
No l'ha mostrat.
Amb els gossos ens dona visibilitat a aquesta part, que malauradament cada cop l'amaguem més.
I no sé per què. En fi, dues paraules. Maribel Vila, responsable de teràpies de la Fundació Affinity, gràcies per la vostra feina i felicitats per la vostra feina.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat d'explicar aquest projecte.
Només faltaria. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Les 11:22. Hola, Marcos López.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Tú
estamos?
Tienes perro?
No tengo y es un déficit... es un déficit, lo cuento con toda naturalidad, es un déficit que tenemos en casa porque mi mujer quiere y lo acabará teniendo, pero es un déficit que es una discusión que llevamos desde... Bueno, una discusión, un debate que llevamos desde hace bastante tiempo y yo creo que acabará llegando porque... escuchando esta entrevista que me ha parecido genial, me ha dado ganas de... Ahora miraré a los perros, lo digo abiertamente, miraré a los perros de otra manera. O sea, y es verdad lo que tú le explicabas a ella, que cuando te presentas ante un perro o una perra, te presentas de manera distinta, cambias tu tono de voz, cambias tu gestualidad, cambias todo, absolutamente todo. Y me ha parecido fascinante porque es un mundo del que no conozco nada y como todos los mundos que te sumerges en lo desconocido, te aporta cosas y te aporta detalles que al final te acaban trascendiendo en lo que es las relaciones humanas. Y me ha parecido que la tarea que hace ella y que hace la Fundación me parece extraordinaria porque profundiza en cosas que nosotros que estamos detrás de una pelota todo el día y que son cosas absolutamente banales y que parece lo único importante que hay en el mundo y que si no se gana un partido o se pierde un partido se va a acabar el mundo, pues esto al final te acaba poniendo en el sitio auténtico, en el sitio real.
Et cambiará la vida y a millón.
Sí, no tengo duda. No tengo ninguna duda.
Seguro. Sí, 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 no. Ella es Marcos López, periodista de esports. 50, fa 30 i pico anys que ens coneixem, Cadena Ser, periòdico de Catalunya, ara una empresa que gestiona activitats esportives. Ara parlem, tinc ganes de parlar amb tu. I 24.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 27 72.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Butarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Butarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré, hay que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiat tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiat és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiat.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
¿Qué tal, Marcos? Este es el chiringuito que tenemos cada día, de 11 a 12. Ya has visto...
Se está de maravilla, es confortable, es tranquilo.
Fa
molt caluret, es tranquilo, relajado. Espacios así que te lleven a la tranquilidad. Yo he entrado aquí, estaba ahí. Si no me hubieras llamado, me hubiera quedado ahí tranquilamente. O sea, no tenía ninguna necesidad de moverme.
Es un intento, no sé si hacer un homenaje o rescatar una mica... Per una banda, aquella ràdio que ens ha fet durant pocs anys, malauradament, Joan Barril, que era la ràdio tranquil·la, a Comradio, i també recordar una mica l'homenatge a molts dels orígens, que tenim molts, que és la ràdio de sempre, l'oportunitat de la paraula, més enllà de que hi hagin tertúlies interessants.
Sí, però hablamos demasiado. O sea, yo prefiero una conversación tranquila, relajada. Al final, las tertúlies... Con todos mis respetos, porque participo en ellas, evidentemente, pero tertulias, yo diría que tertulias 2-3 personas como máximo. Sí. A partir de 5 o 6 ya es otra cosa. Ya es, bueno, en realidad no es ni tertulia. Además, nos toca un negocio, una industria que es muy tribal, o sea, es muy
ventajista.
Sí. Demagógica, populista, le puedes llamar todo lo que le puedes llamar, donde emitimos juicios que son verdades absolutas. Y siempre tengo la sensación, quizás es por la edad. Yo ayer cuando me envías el mensaje digo, ostras, 50, digo, yo no me siento así, pero bueno, mi carnet de identidad,
sí.
Mi carnet de identidad así lo indica. Pero quizás es por el momento vital que nos toca vivir a cada uno de nosotros, pero yo dudo más de todo, o sea, no tengo ninguna certeza de nada, ni sé de nada, o sea, intento aprender de todo, pero no sé de nada, o sea, intento empapar de conocimiento, y ahora tenemos múltiples ventanas para, ahora mientras os esperaba aquí, estaba leyendo una entrevista y estaba escuchando un podcast, es decir...
Del gran Ricardo Rossetti.
Una, no sé si se puede decir, pero...
Sí, hombre, por favor.
No, pero me refiero a que igual era secreto, pero de Rossetti no.
Ah, porque ya lo ha probado, ¿no?
Ah, sí, ya lo ha probado.
¿O lo ha publicado?
No lo sé, porque me lo ha enviado ahora y no lo sé si era secreto.
Ricardo estará bien.
Bueno, estaba en el minuto 3, Ricardo. Si te tranquiliza, todavía no ha acabado. Creo que duraba 14, 15 minutos. Pero esa sensación de dudar, de llegar aquí, sentarme y escuchar algo que no había escuchado nunca, que era una entrevista con una persona que comunica bien, que a mí lo que más me gusta es la gente que comunica, que traslada y que transmite. O sea, aquí se veía que había una pasión por el perro, por la perra, o sea, y por el uso adecuado del perro y por el uso terapéutico que nos pueden dar los animales. A mí me parece fantástico.
Possiblement per això, quan jo no coneixia ni conec aquesta noia, Maribel, de la Fundació Affinity, però possiblement per això, quan ha dit hola, bon dia, amb un somriure,
es que claro,
m'he atrevit a dir-li, oi, de què te ries?
Claro,
una persona que no coneixes et pot dir-te del que em dóna la gana.
Sí, pero ya en la manera de decirle hola, buen día, era como estaba entrando en casa con alegría. Y no estamos, desgraciadamente, no estamos acostumbrados a que nos reciban con respeto, con educación, con alegría. Y sobre todo que nos reciban así, porque muchas veces dices buen día y no te miran, porque están mirando la pantalla, o estamos mirando la pantalla, no pongo a nadie. Estamos mirando la pantalla del móvil, del iPad o de cualquier aparato que nos conecta con lo que está fuera, pero nos desconecta con lo que tenemos a nuestro alrededor.
Ahí le has dado. En aquest programa acostumem a fer aquesta xerrada tranquil·la. Tu ets cinquenter, fa 30 anys que ens coneixem. Més o menys, sí. Arribat a aquesta etapa, que jo crec que és molt dolça, fas una autofoto, un selfie, i dius, Marcos, te dices a ti mismo, Marcos, lo has hecho bien, lo estás haciendo bien. ¿Es bueno?
No, más que hacerlo bien...
Treballes amb una cosa que t'agrada, que eso no sí. t'agrada, que t'apassiona.
Eso sí. Eso
no
sí.
sé si tothom pot dir el mateix, jo crec eso que sí. jo sé, ja sé que no. Et fa feliç.
Sí. Mucho.
Dona diners per mantenir el dia a dia. Què més? Tens salut? És a dir, què més pots demanar? Tu podries ser tenir un restaurant, tenir treballar un hotel, dirigir un hotel, però fas una cosa que t'agrada. Mm. El balanç és positiu?
Sí, hombre.
Així en majúscula i con sal gruesa, eh?
Sí, evidentemente. Lo que pasa que no te paras a pensarlo, o sea...
Yo lo pienso mucho, igual es un defecto, ¿eh?
Yo no me paro a pensarlo porque creo que si me paro a pensarlo, me paro. Y si me paro, ya no estoy en marcha. Y si no, estoy diciendo obviedades, ya lo sé, como siempre. Pero si no estoy en marcha, puedo ser víctima de la autocomplacencia, de sentirse... Yo lo que sí que siento es que... Me lo estoy pasando muy bien, o sea, en el fondo mi vida es mi pasión, o sea, yo tenía 16 años y quería ser periodista, o sea, bueno, quería ser jugador de fútbol, pero como era pequeño, era portero, tuve una lesión, siempre tengo el argumento de la coartada que tuve una lesión en la rodilla.
Como Julio Iglesias.
Exacto, tuve el argumento de la coartada. Tuve una lesión en la rodilla, en aquellos tiempos no había artroscopias, no había recuperación con el doctor Cuat, no el famoso doctor Ramón Cuat, sino el doctor Cuat de la mutualidad de futbolistas. Pero yo no puedo pedir más, o sea, yo disfruto con lo que hago, yo siento que me lo paso bien, me encanta, o sea, no se puede decir, igual sí, pero me pagan, o sea...
Bueno, claro, joder, eso lo faltaría.
ya, pero no. Me pagan, entiéndeme, en el fondo tú piensas, y eso sí que a veces lo he pensado, que y ahora que empiezo, a veces tanto Ricardo Torquemada, o David Torras, o Ramón Besa, o Natalia Arroyo me invitan a veces, o Eli Vivas, una compañía que tiene el Perico, que es una experta ahora en datos.
¿Y tanto?
Sí. Me han invitado a la universidad, que yo les digo, ¿qué les puedo contar a los estudiantes? Y entonces me invitan a dar charlas, y ahí sí que siento que he sido un privilegiado. Ahí sí que lo siento, que he sido un verdadero privilegiado, porque hago lo que me gusta, vivo de lo que me gusta, y disfruto con lo que hago. Y a veces explicándoselo, cuando entras en una facultad, la gente tiene la sensación de que no va a trabajar nunca. O sea, tal y como está el mercado.
Que eso es para siempre.
Exactamente, que es una situación muy precaria en nuestro mercado. Es una situación delicada porque están cambiando el negocio, está cambiando la industria. Yo siempre les digo lo mismo. Ya sé que intento ser bastante optimista, pero yo les digo que yo cuando tenía su edad también pensé que nunca iba a trabajar. O sea, nunca. O sea, porque cuando tú tienes 19, 20 años... Yo empecé muy joven, con 16 años, en Radio Vallés, una emisora de San Cuat, que ya no existe, desgraciadamente. Y luego con 18 me fui a Radio Sabadell y no acabé la carrera. Pero cuando estaba en primero y en segundo de periodismo, sentía que no iba a trabajar. O sea, pero lo que sí que les digo es que yo era igual de feliz. Eso la gente se lo puede creer o no, pero es así. Yo era igual de feliz haciendo el Comerç Creu.
Hombre...
Como es Creu Canoreac, que si ahora haces un Barça-Madrid. Y yo creo que si tú tienes esa capacidad, o haciendo un Sabadell Binéfar, o haciendo un Cerca Catòlic, no sé lo que, cómo sería, el Cacaulat, Granollers, debía ser en aquella época.
Sí, Cotonificio. Círculo Católico,
el Círculo Católico.
El Reus-Voltregà,
O sea, si tú eres feliz haciendo esos partidos, eres feliz haciendo lo que supuestamente es lo máximo. Para mí lo máximo no es hacer un Barça-Madrid o cubrir un Mundial, que lo es, o cubrir unos Juegos Olímpicos, que evidentemente lo son, pero lo máximo es disfrutar, es decir, tomarte cada partido o cada programa, como este de hoy, como si fuera tu primer programa o tu último programa, ¿no? Porque eso un poco... Yo no soy nadie para dar consejos, evidentemente, y cuando se lo digo a los estudiantes, mucho menos. Digo, siempre os quiero compartir mi experiencia, y mi experiencia es sentir que cuando tú te enfrentas a un programa de radio, como es tu caso, o cuando yo escribo en el periódico, tú ves, y la gente que nos está escuchando no lo ve, pero yo llevo una libreta permanentemente, y es estar en un momento determinado, es esa sensación de que hay una hoja en blanco y que ante esa hoja en blanco es la primera vez a la que te enfrentas. Y ahora tienes un bagaje, tienes una experiencia, tienes muchos años, desgraciadamente, por eso...
Afortunadamente.
No estaríamos haciendo esta entrevista. Pero la sensación de que es la primera vez, yo creo que esa sensación no la puedes perder nunca. Y insisto, puede ser terriblemente feliz haciendo... No sé si existe el Comescreu ya o no existe.
Es posible que sí.
O el Rómulo Tronchoni.
Sí, eso sí también.
O el Can Rull, equipos todos ellos de Sabadell. O de Tarrasa, que luego también hacía. El Jabat de Tarrasa sí que existe, que es el equipo donde jugó Busquets antes de llegar al... Sergio Busquets, el hijo, antes de llegar al Barça. Pero si tú eres feliz haciendo eso... el otro día fui, porque mi hija está empezando, mi hija pequeña Mara ha tenido, y la mayor también, han tenido la bendita elección de ser periodistas. Han tenido la bendita elección de ser periodistas.
Bueno.
En nada aconsejados por su padre. Al contrario, más bien... Más bien todo lo contrario. Y otro día fuimos a un acto en Rubí, que ya está empezando a hacer cosas para el Tor Rubí. Y había un campo de tierra.
¿Ankara? Sí.
Tengo
foto,
una foto.
Foto, la vas a publicar. Me encanta aquella fotografía.
Sí, pero no puse, soy bastante prudente, no puse la localización y ubicación.
Ya. No has fabricado aquel campo.
Ostras, llegar a aquel campo de tierra, dije, wow, esto es...
Además, es que d'allà surten tots. D'allà surten els Busquets, els Tamudo, d'allà, i d'allà sortim tots.
Todos.
Això és un origen. I qui vol renunciar, no, jo això no ho he fet mai. Hi ha gent que amaga el seu currículum, això.
No
pots començar amb 18 anys fent Champions... Perquè és que ho escolto a la ràdio... Baixa.
Para mí es fundamental. Yo llegué al campo de tierra y me puse a hacer fotos y la compartí una en Instagram.
Sí.
Pero me hizo mucha ilusión sentir aquello, que era un pequeño campo, estaba acotado, estaba en Rubí, pero prácticamente en Tarrasa, entre Rubí y Tarrasa.
Sí.
Estaba acotado por montañas y es... De hecho, quiero ir un día voy a mirar, ahora es muy fácil mirar cuando se juegan partidos en ese campo. No es nada complicado. Y quiero ir a ver un partido de fútbol en ese campo. Porque... Todos somos de ahí, o sea, todos. Dice Busquets, dice Messi, jugaba, Cristiano en Madeira, todos. Todos han empezado en ese campo.
Aquí está la foto.
Sí.
Chula, ¿eh?
Sí, a mí me gustaba
mucho. Campos de tierra, madre mía.
El fútbol de toda la vida.
Exacto.
El fútbol de toda la vida.
Sí.
De hecho, es lo que a mí me ha gustado y es lo que a mí me hace feliz.
M'has dit al principi que tú volías ser periodista.
Sí. ¿Por qué? Porque...
Sí. ¿Quién origen?
Y un día se lo comenté y me emocioné. Creo que fue uno de los momentos que más vergüenza he pasado, porque siempre lo digo, Juan Porcar, que es una de las personas que más, sin él saberlo, más influyó en mi carrera, era un periodista de Solo Moto, la época para mí gloriosa de Solo Moto, cuando llenaba el Palau Sant Jordi haciendo triales y cuando llenaba 18.000 personas, 19.000 personas. Y él fue el primero que fue al París-Dakar. O sea, él fue un pionero y escribía crónicas del París-Dakar. Y aquí a mí aquello me atrapó. Sentía que yo estaba corriendo con él. Y recuerdo que en la boda de un compañero, de Sergi López Egea, hace ya unos años aquí en Barcelona, me acerqué tímidamente y digo, creo que no me conoces, soy Marcos López. No, sí que te escuchaba a veces. Digo, no, el que te he escuchado soy yo. Digo, yo creo que tú me guiaste, me diste la luz para ser periodista, porque aquellas crónicas del Solo Moto y de la época de Porcar eran maravillosas, eran realmente extraordinarias. Y empecé como empezamos todos, en Campos de Tierra, en San Cuat, y a partir de ahí. Y siempre todos, eso también es una de las cosas que les digo ahora que estamos en los maravillosos 50, le digo a la gente que nos tiene que empujar ya para echarnos, porque es su momento, es su turno, es su hora y es su generación. Lo que sí que les digo es que siempre necesitas un golpe del destino. O sea, el destino te tiene que ayudar.
Sí.
O sea, tú puedes ser igual de bueno en Sardañola, en San Cuat, en Sabadell, que en Pekín, o que en Londres, o que en Buenos Aires. Pero necesitas un golpe, un destino, algo que el destino... Y yo tuve la suerte de que estaba haciendo una carrera ciclista en San Cuat. No había móviles, pongamos en contexto. No veía a los ciclistas que iban allí muy lejos, ellos. Sí. Y yo iba en el coche y hacía conexiones con un walkie-talkie, walkie-talkies de la policía. Cambio y corto y todo eso.
Sí.
Y tuve la bendita fortuna de que me escuchó una persona que desgraciadamente ya no existe, que es Joaquín Gorgori, de Radio Sabadell. Debía ir en el coche, no sé, nunca le pregunté, pero debía ir en el coche, escuchó y llamó al día siguiente a Radio Vallés. Pero claro, no está estudiando, porque claro, no está, suele venir los fines de semana. Y tardó una semana en encontrarme, en encontrar mi teléfono. Y me llamó y me dijo que si quería ir a Radio Sabadell. Yo cogí y fui a Radio Sabadell. Y evidentemente es como pasar.
Partir a la Champions, ¿eh?
Bueno, la Champions era el Mundial. Sí. Los Juegos Olímpicos era todo. Pero, insisto, tú puedes ser igual de bueno en cualquier sitio, pero si no tienes el golpe del destino... Pero creo que al final...
El golpe igual va a ser la trucada aquella, perquè tu podies estar localitzable durant uns dies.
Correcto.
Però us vau trobar.
Sí. Però al final jo crec que el destino... Y eso también es una cosa, el destino acaba siendo
justo con quien se esfuerza.
Yo creo que sí. No, y no lo digo por mí, lo digo por todo,
por
o sea, si al final si tú vas 10 veces a ese campo de tierra, tienes más posibilidades de que si vas una.
Sí.
Si tú vas 20 veces, tienes más posibilidades de encontrar una historia de un entrenador, de un exjugador,
que la sabrás seguro.
Que la sabrás seguro. Si vas una, puede que te ayude, pero si vas 20 o 30 cada vez, y eso no es destino, eso es
constancia y esfuerzo.
Exactamente.
Claro.
Y perdón por cortar este rollo.
No, és veritat. Recordo que una vegada, anys 80, vas tenir una mena de... un lío amb Rafael Arroyos.
Correcto.
President del Sabadell.
Correcto.
Jo recordo la teva imatge baixant l'escala... Sí, però no tinc més imatges. Recordo,
mejor que no.
No. Recordo a Xavi Andreu, un gran amic i gran company, que estava fent el programa i nosaltres fèiem el programa a baix, als 5 concessions, al pis de baix, que era un teatre, i alguna cosa va passar aquell dia...
Bueno, que el programa se interrumpió.
Exactamente.
Que el programa se interrumpió.
Sí.
Bueno, si mi memoria no me falla, la historia es que hay dos jugadores, que no voy a revelar su nombre tampoco ahora.
Bueno, no, ya prescrito, pero bueno.
No voy a revelar su nombre. Hay dos jugadores que me dicen, Marcos, llevamos sin cobrar. Llevamos varios meses sin cobrar, nos deben unas primas, no cobramos. Y claro, tú al final trabajas en una radio... Y piensas, y ahora más todavía.
Sí.
Ahora cualquier cosa que digamos aquí, ya. Al minuto uno, está en Instagram, en Twitter, en Facebook, en mil formatos. Estamos hablando aquí dos amigos, absolutamente, que no tenemos ninguna percepción de que nadie nos escuche porque ahora estamos hablando de dos amigos.
Nunca sabes.
Pero al instante te llega un... estamos saliendo aquí, no nos hemos puesto la mochila ni la chaqueta y ya tienes impuls de cualquier sitio.
Sí.
En aquel momento pensábamos que no. Y me cuentan eso. Y yo tenía una Vespino, estábamos en la Creu Alta y voy a la calle Convento, que era donde estaba Radio Sabadell. Convento 7, ¿no?
Convento 22.
Convento 22, ¿ves? La memoria. Convento 22. Y voy allí y le digo a Xavi, me han dicho esto. Vale, pues lo decimos. Todo ese proceso es 20 minutos. Me han dicho al acabar el entrenamiento, a las 12, 12 y media, bajo a la radio, se lo digo a Xavi lo decimos. Lo soltamos a las 2, era de 2 a 2 y media el programa, y a las 2 y 5 se tuvo que poner música. Se tuvo que poner música porque es como si ahora por aquí entraran unas personas e interrumpieran el programa.
Sí.
Ahí debo decir que Xavi, que Juan Manuel Parra, un compañero que tenía...
Hombre.
Sí, mítico Juan Manuel Parra, estuvieron a la altura. Yo era muy joven,
sí,
era extraordinariamente joven. estuvo a la altura porque, bueno, se puso música, se aguantó lo que se tuvo que aguantar,
sí.
Y al final el programa se siguió emitiendo. Y es que los Arroyo, que vivían, que tenían el almacén un poquito más adelante, para sí. desgracia nuestra, en la, sí, calle, sí. En la sí. calle Convento,
sí.
estaban escuchando la radio, claro. Y vinieron
es
allí. Vinieron allí. Y luego, bueno, aquellos fueron... Ahora lo recuerdo con mucha sonrisa. Me gustaría, creo que salió... Fíjate lo que es el destino. Salió al día siguiente, o al cabo de 2 días, un artículo en el periódico.
Sí.
El periódico de Cataluña, que yo ni podía soñar.
Sí, 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 sí.
No, esto que te dicen, no, es que sueñas con trabajar en el periódico. Mentira, no, mentira. No. Mentira, no puedes soñarlo, porque lo ves tan inalcanzable y lo ves tan lejano. Salió un artículo que había un comentario de opinión de Álex Botines, que en paz descanse. Otro de los grandes faros que ha tenido la información, la información deportiva en sí. este país y en esta ciudad, como es Barcelona. Y fueron momentos heavy. Pero luego, tanto Xavi como Parra se portaron, y la dirección de la radio también se portó muy bien, y los jugadores aguantaron, porque ellos recibieron muchas presiones, sí. Y al final acabaron cobrando.
Mira, jo tinc molt bona memòria. Jo diria que això és...
Jo no.
Sí, de maig del 80... 87, seguríssim. I podria ser maig, acabant la temporada, o començant la segona part, de la 87-88 o finals del 80, de la temporada 86-87.
No, ja l'ho buscaré.
Més o menys està per allà. Està per allà.
És fàcil de buscar ara,
sí.
també.
Bueno, ara sí.
És fàcil.
Marcos, com veus l'ofici? Periodista d'esports. Sí, en majúscules, va. Periodista d'esports. Jo, quan parlo amb la meva mare, amb la que dino o procuro dinar cada cap de setmana...
Com jo.
Ella parla dels toros. Jo miro imatges d'arxiu... I els toros, a Barcelona, a Madrid especialment, però a Barcelona també, hi havia places de toros plenes de gent, i la gent darrere de la sortida dels toreros, que los iban a buscar a los hoteles,
bueno,
i altres històries. No. Que...
Com el boxeo en su momento, en el siglo pasado, el boxeo en Barcelona, que de hecho mañana hay una velada.
Ah, sí.
Mañana hay una velada en el pabellón del Valle Brón, que si pudiera, mañana es jueves, sí, si pudiera iría, porque toda esta serie de deportes así... marginales,
sí.
Me gustan mucho.
Pues precisament per això, ara, mira, tan bona memòria que tinc, hi ha moments que, pam, m'entra la caròtida, diu, prohibido el paso, la sangre vaya por otro carril...
¿Cómo ves el oficio?
Sí, exacto, sí. Ah, sí, que ningú als anys 70, 80, es podia haver plantejat de la desaparició dels toros. Impossible. López Belmonte, Manolete, parlo una mica de memòria. Bueno, estem a l'any 2020, pràcticament... I almenys a Barcelona, no?
Sí, a Barcelona.
Això era inviable. La pregunta és, el futbol també? No. Mou molts diners, extraordinàriament molts diners, com movien els toros.
Sí. No, jo crec que el futbol no. El futbol no, perquè el futbol nos devuelve a eso. A esa foto que tienes ahí delante, nos sí. devuelve a la infancia. O sea, es verdad, es una industria... No. El fútbol ya no es solo el juego, sino que es el entretenimiento y lo que genera el entretenimiento y lo que generan multinacionales. Antes las multinacionales podían ser y son de refrescos, de e-commerce ahora, como es el caso de Amazon, o de contenidos como puede ser Netflix. Ahora el juego, el fútbol como tal, es una multinacional tan poderosa que de hecho está penetrando en mercados que parecían inaccesibles. Tú ahora vas a ver un partido de la MLS, aunque sea por una cuestión de que la inmigración ha llegado a Estados Unidos de una manera extraordinaria, pero tú vas a ver un partido de la MLS a Toronto o un partido a... Ahora, por ejemplo, van a hacer una franquicia nueva en Miami, que es la que lleva David Beckham. Es imparable. O sea, el fútbol mueve tantas cosas porque al final a todos... nos lleva a la infancia. O sea, tú al final es tan simple como cojo una pelota y juego contra ti.
Ya está.
Tan simple. Luego, todo lo que hay alrededor, ya es otra historia, ya es otra industria. Pero es tan simple como eso. Y eso, aquí no podemos jugar en Barcelona porque cada vez es más difícil.
Ya no se juega en la calle.
Ya no se juega en la calle, pero tú vas a los campos de fútbol y tú eres un experto en eso y están llenos de niños.
Sí.
O sea, están llenos de niños. O sea, no hay que ver el Barça, el Español, el Girona, no hay que ver esos clubs que ya están en otra dimensión, cada uno en su ámbito y en su particular universo. Pero los niños no dejan de jugar. O sea, los niños quieren seguir jugando. Y no, pasa aquí, pasa en la India, pasa en Pakistán, donde son países que hay otro tipo de deportes, como pues el cricket, que son mucho más poderosos, y pasa en cualquier lugar. Insisto, pasa en Estados Unidos, pasa en Asia, pasa en Japón, pasa en China. Ya no te hablo de Sudamérica.
Sí, que es tan extraordinariamente transversal que costa pensar. Però és veritat que jo volia fer un paral·lelisme, i és veritat això que dius, que especialment el recolzament de les multinacionals fan força inviable que això desaparegui, perquè això és una gran salsa on tothom posa el pa i suca.
No, perquè, además,
amb una pilota...
Claro, es que la pelota da mucho dinero.
Sí.
La pelota, el balón da mucho dinero. Por un lado da mucho dinero... Y por otro lado, da mucha ilusión. Es decir, cuando tú eres un niño de 9, 10 años, lo que quieres es jugar a fútbol. Lo que quieres es que llegue el sábado para jugar con tus compañeros. Te enfadas y te ponen 10 minutos. Te enfadas y pierdes 2-0 y piensas que... Y eso que es tan puro, yo creo que eso no se va a perder, de momento, ¿eh? O sea, igual de aquí 50 años se pierde, pero no tengo la sensación de que se vaya a perder.
Marcos, se m'ha fet curt. T'ho dic en sèrio, se m'ha fet curt perquè hem de connectar amb Xavi Torres.
O sigui, filmes.
Sí, no, és que a més, estava pensant ara que es produirà una reunió involuntàriament que vam tenir fa uns anys. Escolteu això, sisplau.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ràdio Estel.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè, per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Cap d'any al Centre Lleidatà. Els socis del Club Més Amics tenim una cita imprescindible. Celebrar l'any nou al Centre Lleidatà amb un menú increïble i l'ambient perfecte per donar la benvinguda al 2020. Per només 58 euros per persona, punyetes de Nadal, gall dindi, tronc de Nadal, raïm, cotilló i molt més. Cap d'any al Centre Lleidatà. Gran Via de les Corts Catalanes 592 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Quizás la vida no se pare cada dia más. Quizás la vida no sale...
Jo sé que al nostre amic comunicant li apassiona Enrique Iglesias, i que a la nit o al matí també es posa davant del mirall, agafa un plàtan com si fos un micròfon i imita Enrique Iglesias. O no? Xavi Torres, bon dia.
Bon dia. Per favor.
Sí, a que sí?
Em sap greu dir-te que els miralls i jo no som gaire... No? Som molt poc presumits.
Xavi Torres és, per aquest ordre, persona, pare, amic, si voleu em poso romàntic i dic que germà, i curiosament, t'he trucat mitja horeta abans d'aquest programa... De debò, involuntàriament, se m'ha passat pel cap. Dic, ostres, avui tinc a Marcos López aquí. Marcos Xavi, Xavi Marcos, crec que us coneixeu una mica. I el Xavi, i és una repetició d'un cafè sense cafè que vam tenir fa uns anys. És curiós, eh?
15 anys, no?
Sí.
15 anys tuvimos un cafè... Perdona, Xavi, que no t'he saludat. Bon dia. Bon dia. Hace 15 años tres tipos se reúnen al lado del Sofía, porque nos venía bien el Sofía, sí. O sea, porque creo que era el Boogie.
Sí, posiblemente,
el Boogie, se llamaba el bar, y tenemos que hacer algo. Sí, pero algo que es, algo, sí, tenemos sí, que hacer sí, algo, sí. Alguna cosa, no sé, un...
Xavi està molt, com sempre, molt inquiet. Sí. Ei, vinga, va, tio, va, sí, fem algo, fem
sí,
algo.
Però algo que és, algo que és, un libro, sí. Un libro, però com un libro, sí, un libro. Y yo, si me preguntas de una de las cosas que más orgulloso me siento, es sí, esa, es sí, esa, ¿eh? Es esa. O sea, porque es la constancia de 14, 15 años.
Sí.
No hablamos del dinero.
Que, no, no, no.
Que el dinero es una auténtica fortuna. Estamos
podrían,
hablando...
Podrían parlar, ¿eh?
Que es, ¿qué? ¿Medio millón de euros? O...
No, yo creo que esa costa, creo que portem 800.000 euros. Estem parlant d'uns relats, que es diuen relats solidaris, que una vegada a l'any s'apleguen uns quants periodistes, amics, companys, etc. Fan un relat, escriuen un llibre a favor d'alguna entitat que li fa falta. I això, un dels pares és el Xavi. Tu te'n recordes, no, Xavi? De...
Home, i tant. És el projecte solidari del periodisme esportiu.
Sí.
És un molt simple. És un llibre de relats que paguen tota una sèrie de patrocinadors.
Sí.
Cada any amb un padrí, que acostuma a ser un jugador del Barça, però sí, també passen alguns de l'Espanyol i sí, també Marc Márquez. Mm. I entre tot aquest batibull intentem, durant 6 mesos,
sí,
fer projectes perquè els més necessitats tinguin calés. I, com dieu, aquest any som a l'any 15 i estem a prop del 1 milió d'euros.
Sí.
Tot
sí,
això, un grup de periodistes esportius, que acostumem a ser una piltrafa, però
sí,
que,
sí,
per
sí,
aquest projecte la veritat és que anem alineats.
Sí, sí, sí. A mi se'm fa difícil pensar que això un dia... Algú digui, i si pleguem? Perquè de debò se'm fa difícil, eh? Perquè dic, no, qui digui això, fora del grup. És a dir, se'm fa difícil.
El 16 ja està en camí.
Sí.
Per tant, això és impossible. Això ara ja és una cosa consolidada, que tothom l'espera, fins i tot els patrocinadors se senten orgullosos de pertànyer a aquest grup, a aquest col·lectiu de periodistes esportius.
Sí.
I, per tant, només ens queda seguir caminant perquè podem ajudar molt.
Sí. Sí, també una cosa que fa molts anys que es fa, en concret 28, és la Marató de TV3, amb la qual estàs ficat i tens un, amablement un bon lío de feina, perquè això serà aquest diumenge, dia 15, i és una vegada més Marató de TV3 dedicada a les malalties rares. Crec que hi ha 7.000, més o menys, sí, conegudes. I tens un bon tros de feina perquè el partit de futbol que aplica tanta gent i que molts anys s'hagi disputat al Miniestadi o al Narcís Sala o la Creu Alta, aquest any el porteu a Olot.
Sí, a veure, això és un projecte de 3 mesos sí, que em van reclamar que participés aquí a la tele. La veritat és que m'ha aparcat una mica els esports i ens hem centrat en la Marató, que és un projecte bestial. I aquest any, a més, és doblement bestial perquè... Tradicionalment, la Marató venia a TV3.
Sí.
I aquest any és la Marató qui va al territori. Per tant, no hi ha res a TV3. Que ningú vingui diumenge, que no trobarà res. Aquest any dividim la Marató en 4 seus, a Tàrrega, on parlarem molt de cultura i art,
sí,
a Reus, on parlarem molt de ciència i investigació, a Olot, que parlarem molt d'esport, i finalment acabarem al casino del Poble Nou a la nit per tancar aquesta 28ena. Clar, hi ha 7.000 malalties rares i a Catalunya 400.000 persones que es veuen afectades. Per tant, és un...
Són moltes, eh? Si som 7 milions, 400.000 són moltes.
Sí, és allò que tu saps per altres raons, no?
Sí, sí, sí.
Minories que fan majories.
Sí. Sí, 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 sí. A quina hora comenceu el festival, aquest diumenge?
Doncs comencem a 9:15. Tradicionalment començàvem a les
12.
Aquest
sí,
any hem avançat una miqueta.
Sí.
Començarem a 9:15 i la idea és acabar a 1, però ja sabem que això sempre s'allarga i ja sabem si seran 1:15 o les 2 de la matinada. I com deies, a Olot, aquest any portem el tradicional partit dels famosos.
Sí.
Abans explicava que Olot serà l'eix esportiu d'aquesta marató.
Sí.
Al matí hi haurà el partit de futbol dels famosos,
sí,
a la tarda hi haurà patinatge, perquè Olot saps que allà és una religió.
Sí, sí, sí.
12
sí, sí.
vegades campions del món de patinatge artístic.
Carai.
Al Club Patinatge Artístic d'Olot. Per tant, farem homenatge al futbol, però també al patinatge.
Doncs estarem molt pendents de tot el que feu allà, el que feu avui, però hi ha molta feina, entitats, moltíssimes entitats que al llarg dels anys, al llarg de tot aquest any ja estan fent activitats per recaptar diners per aquesta marató 2019. Moltes felicitats.
Registrades.
Sí, 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 sí.
Registrades.
Sí, sí, sí.
Al voltant de les 3.500.
Veus?
Registrades.
Estupendo, estupendo. Se m'acaba el temps, Xavi. Si pots, vine un dia aquí als estudis i parlem, d'acord?
Quan tu vulguis.
Gràcies. Una abraçada, Xavi. Gràcies, Marcos. Hasta